Tota l'actualitat del dia, el Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
Avui fa 3 anys que l'estat espanyol declarava l'estat d'alarma per mirar de contenir el coronavirus, un estat d'alarma que estaria operatiu fins a finals de juny, quan es va començar una paulatina desescalada que va portar pràcticament 2 anys d'anades i vingudes amb restriccions i recomanacions per contenir el coronavirus. Ara, 3 anys després de la pandèmia, en queden poques coses pel ciutadà. El record de mesos tancat a casa i la mascareta quan toca posar-se-la per anar al metge, entrar a la farmàcia o a qualsevol espai sociosanitari. Però el cert és que el coronavirus ha deixat a Catalunya com a mínim 2.755.000 casos de Covid i prop de 30.000 morts. Volem repassar avui aquestes dades, però sobretot fixar-nos en què ha quedat d'aquesta pandèmia i què segueix quedant d'aquesta pandèmia, conversant amb el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell. Doctor Cervantes, molt bon dia i gràcies per atendre'ns de nou a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, què tal?
En la línia de l'evolució de la pandèmia, ara feia dies que no parlàvem, cosa que vol dir, no?, que estem molt menys pendents del coronavirus.
Sí, efectivament, és el que tu has dit. Per la població general a casa nostra, en aquest moment no ha de ser una preocupació important. Però això, quan diem la població general, sempre volem dir que hi ha una part de la població que sí ha d'estar molt atenta i que ha d'estar molt ben vacunada i que ha d'estar molta cura dels símptomes que presenta i també de posar-se una mascareta quan tingui dubtes de que no està en un lloc molt segur. I m'estic referint a malalties importants del cor i del pulmó. Hi ha gent que té les defenses baixes per diversos motius, per tractaments o per medicaments. És feina dels metges, dels sanitaris, tenir ben informada aquesta gent, perquè aquests encara estan en risc de patir la malaltia, però no la gran majoria de la població.
Deixi'm que comenci pel principi. Si ara el trasllado, li dic que de traslladar-nos aquell 14 de març del 2020, què recorda?
Jo recordo una gran boira perquè jo estava malalt de coronavirus i no estava gaire bé. No estava greu, no estava a la UCI, no tenia gaire problema de respirar, però el 6 de març vaig caure malalt i vaig passar un parell de setmanes absolutament en una altra galàxia. I això, la veritat, és que inclou les mides que es anaven dient. Ara no sortiu de casa, ara no podeu sortir només que passejar el gos. Suposo que té que veure amb com estava jo, però em semblaven unes quantes bogeries una darrere de l'altra. Però és cert que el confinament va reduir la transmissió, i això no ens hem d'oblidar, amb molts sacrificis de la població, però aquella primera onada es va parar. Potser no ho faríem igual en aquests moments, però el que sí que segur és que el primer embat el vam parar.
Clar, el més inesperat era l'afectació com a tal, és a dir, jo recordo haver parlat amb vostè a mes de gener de dir, bé, tindrem alguns casos, però no serà una cosa majoritària, no? Realment no ens esperàvem el que va acabar passant, no?
Home, la veritat és que no ho sabíem, però els altres virus similars, que havien sigut els dos SARS, el SARS-RU i el MERS de l'Orient Mitjà, doncs ens va preocupar, ho vam estudiar, i per si arribava un cas, o dos casos, o quatre casos. I de fet, jo recordo molt bé que havíem fet un pla de contingència de que tindríem 6 habitacions preparades per si de cas. I, clar, vam arribar a tenir més de 700 casos de Covid al Taulís només. O sigui que realment va ser absolutament imprevist, no ens ho podíem imaginar, i jo és la catàstrofe sanitària mantinguda més gran que hem tingut. Afortunadament, sembla que ara estem millor i que el que hem d'aprofitar és preparar-nos per la propera, que si no serà un coronavirus, serà un altre microbi, però que no és impossible que torni a venir.
De tot allò, què va ser el més complicat en l'àmbit sanitari? És a dir, d'aquells primers mesos de la pandèmia, el desconeixement, la sensació de lluitar allò contracorrent, què és el que vostè recorda com el més dur d'aquells primers mesos?
Jo recordo 3 coses molt que m'han deixat colpit. La primera va ser com la barreja de malaltia greu, por al contagi i gent gran afectada portava a que la gent es morís sola. I això segurament ho vam rectificar prou a temps, però vam perdre un mes. El primer mes no sabíem què fer. I aquesta sensació de gran nombre de pacients els quals no tenien prou eines per treballar, ha sigut, jo crec, el pitjor de tot. La segona cosa és que els hospitals ens vam haver d'espavilar, i espavilar vol dir que si nosaltres teníem un hospital de 500 llits i vam poder tenir ingressats 770 Covid, vol dir que alguna cosa vam fer bé, perquè realment vam transformar, diguéssim, l'estructura física, i això va ser una part de la qual estem especialment satisfets. Malauradament, el que no pots estirar com un xiclet és l'estructura de personal. Tu pots tenir més llocs, pots aconseguir llits, pots aconseguir respiradors, però és difícil aconseguir metges i infermeres, per no dir impossible. I aquesta part, de com haver de fer molta més feina per la que estàvem preparats, va ser dur, però també ho vam poder fer. Jo diria que això ha comportat molt cost posterior, de gent cansada, de gent cremada, de gent fins i tot desesperançada de veure que aquest tipus de feina després no està ben reconeguda, però vam fer el que vam poder. I l'última cosa, que probablement a nivell científic és la més interessant, d'aprendre de la malaltia, la veritat és que ens va canviar bastant la manera d'enfocar el tema, perquè a la que vam veure que algunes de les coses que podíem fer milloraven el pronòstic, no curaven el 100%, però milloraven la mortalitat, milloraven la possibilitat de tornar a casa, això també ens va animar, perquè això va passar molt poc temps, només amb un parell de mesos, i la veritat és que això en medicina no acostumen així. El coneixement de cop hi ha de mesos i d'anys, i jo diria que ara estem molt millor preparats a nivell individual, perquè ens hem espavilat i hem après, i a nivell global, perquè es van aconseguir les vacunes, que això ha sigut una cosa molt important per lluitar contra aquesta malaltia.
Per tant, aquesta segona part, el d'aprendre a aprendre, diguéssim, si m'ho permet resumir-li així, seria la part més positiva que ens ha quedat de la pandèmia?
A nivell professional, segur. A nivell social no ho sé, perquè ara jo crec que començarem a parlar amb més coneixement de causa i amb més dades a la mà dels efectes secundaris, no de la malaltia, sinó de la repercussió social que ha tingut això. O sigui, els metges, les infermeres, ha sigut molt dur. Hem tingut uns mesos duríssims, probablement els més durs de la nostra vida professional. Però el dia de 30 de cada mes hem cobrat i hem pogut donar menjar als de casa. Hi ha molta gent que això no ho ha pogut fer. O sigui, hi ha gent que per culpa dels tancaments, els confinaments, el no sortir de la teva ciutat, doncs va perdre la feina. Hi ha empreses que van tancar. Tot això ho pagarem temps, no s'acaba amb els dos o tres anys de pandèmia. I això segurament té molt a veure amb la desesperança professional de molta gent. I jo crec que això ens ho hem de pensar quan posem pros i contres per les mides que s'han de prendre davant d'una allau d'una malaltia com aquesta, no? Probablement haurem de fer, com deia el doctor Argimon molt bé, més quirúrgicament, no a l'engròs, però probablement en aquell moment és l'únic que podíem fer i es va fer, i jo no ho critico. El confinament té coses còmiques, allò de el teu poble podia sortir al carrer i el del costat no, podies baixar a un bar però no podies anar a un concert, coses molt estranyes, però bueno, la veritat és que segurament d'això també n'haurem après una mica.
Clar, al final, aquesta part d'ensenyances, ara vostè deia dels efectes a nivell social, no? Hem parlat molt de salut mental, també tota l'afectació que està tenint en els joves, no? Al Taulí també estan fent molta feina des de salut mental en aquest sentit, però hi ha una part que durant molt de temps de la pandèmia dèiem, hem après coses, ens mirarem la vida diferent, quan hi hagin virus actuarem diferent, i hem vist un hivern en què la grip ha anat de banda a banda, en què hem tornat a oblidar-nos de que la mascareta era una opció quan estàvem malalts, i per tant, al final potser tanta ensenyança no ens ha quedat, no?, com a ciutadans.
A veure, jo amb això no estic del tot d'acord. Jo crec que és que tampoc eren coses que servissin tant, eh? Això de que si ens acostumem a posar mascareta desapareixerà la grip és un error. O sigui, els països asiàtics que tenen la fama d'anar tant amb mascareta i que van a molta cura no tenen menys grip que nosaltres. El que passa, per sentit comú, quan tu estàs malalt, posar-te una protecció, com pot ser la barrera de la mascareta, pot ser útil. Anar pel carrer amb mascareta a l'aire lliure quan hi ha epidèmia de grip a l'hivern no serveix per res, és la meva opinió personal. Doncs jo crec que Això ja està bé que no quedi, perquè ens quedaria una falsa seguretat. Nosaltres hem de lluitar contra les malalties infeccioses amb criteris de seguretat de lo que és útil i el que no. I jo crec que en aquest aspecte no hem perdut gaire, perquè a l'hivern tornem a fer vida normal com fèiem abans. Potser amb el tema de la ventilació sí que ens havíem fet una idea de que amb els llocs tancats augmentava molt el perill d'aquests virus i que podríem fer alguna cosa estructurada, no de bona voluntat, de ventilar millor els llocs, sobretot els llocs públics. I això veig que s'ha quedat amb no res, que ara més aviat l'opinió del govern és tanqueu molt bé, que no se'n vagi la calefacció, que si no haurem de gastar més calés amb energia. I bueno, hem de decidir en què gastem i en què no, però probablement en ventilar els espais tancats estaria bé que cada hivern ho fessin millor. I a conducta individual, jo crec que hauríem de tornar una mica als estàndards de sempre. Quan un està malalt, ha d'evitar el contagi, no tancant a la gent en habitacions, que això és molt contraproduent per molts punts de vista, fins i tot per la salut física. La gent no ha d'estar tancada més enllà dels 2 o 3 dies en què està amb febre i molt fumut i que no es pot aixecar del llit. Però a la que se pugui aixecar, la gent ha de sortir de casa, s'ha de posar la mascareta que vulgui, ha de fer vida normal i, afortunadament, aquesta és la situació amb la que estem. De totes maneres, mira, pensa que nosaltres estem sempre donant-li voltes a la possibilitat de que arribi un virus molt, molt agressiu. El coronavirus ho ha sigut, ha acabat tenint una mortalitat del voltant de quasi de l'1% dels casos que es produïen a nivell global, i això és molt. Però hi ha virus amenaçant que tenen mortalitats del 30 o del 40%, entre ells la grip aviar, l'èbola. O sigui, realment, per aquests virus sí que hem de tenir unes estratègies de prevenció molt, molt, molt importants per si arribessin. Però no és el mateix la grip que la grip aviar. O sigui, són dues coses diferents. I esperem que no arribin i que estiguem preparats amb vacunes i amb medicaments per tractar-les. Perquè aquestes epidèmies sí poden ser molt perilloses. La meva opinió és que el que hem de fer és prevenir que no arribin, evitar que dels animals ens puguin passar a les persones. I això jo crec que sí que ho hem estat aprenent una mica. La Covid va començar així, va passar des d'alguna espècie animal als humans. No estem segurs de com, si va ser un laboratori, si va ser un mercat, si va ser directament als ratpenats. La realitat és que això, ajuntant la ciutat a les zones salvatges, a les selves, als boscos, no és una gran solució. O sigui, jo crec que conviure amb els animals no és una bona notícia per quan aquests animals poden transmetre malalties com aquestes. Amb els gossos, amb els domesticats, milers d'anys han portat a que puguem viure amb ells. Amb les gallines no podem conviure a la mateixa habitació.
Doctor, deia que ens quedaria una sensació de falsa seguretat. I això fa dies que em ronda pel cap i li formularé la pregunta. Perquè ara, per exemple, la mascareta només és obligatòria en determinats espais. Les farmàcies, si anem al metge, al físio, espais sociosanitaris, no? Però, clar, què passa? Que molts de nosaltres portem una mascareta a la butxaca durant 2 setmanes, 3 setmanes, i te la poses quan vas a la farmàcia, te la treus i la tornes a posar a la butxaca. Aquesta mascareta ens està protegint d'alguna cosa?
Ni que fos nova. O sigui, la mascareta té una utilitat altíssima per evitar la transmissió dels microbis a partir de la nostra tos, del que nosaltres parlem, del que cridem. I té una utilitat no zero, però relativa, quan el que volem és que ens protegeixi del que entra quan respirem. Doncs l'important seria que les persones que tenen símptomes respiratoris, que tenen tos, que tenen mal de coll, que tenen febre, quan estan a prop de les altres persones, quan estan en un lloc tancat, es posin la mascareta. No cal que siguin obligatòries o no, ha de ser un consell. Però això és una cosa que redueix una miqueta la transmissió, no és blanc o negre. Jo crec que en aquest moment el motiu fonamental de que no siguin obligatòries aquestes normes no és tant que protegeixin molt o menys, sinó que com la circulació de virus és baixa, no és molt important, perquè agafem un virus que ens dona un quadre respiratori, del qual passem uns dies malament, però ens curem majoritàriament. Però jo crec que no desapareixeran aquests virus, que continuaran circulant, i que en moments de més risc la mascareta està bé posar-la. No és obligatòria, però no està prohibida.
Podem arribar, per tant, al punt que no calgui, per exemple, per entrar a un hospital o per visitar-nos al metge?
Jo crec que aquest aspecte és més psicològic que real. O sigui, és cert que en un hospital hi haurà probablement més gent amb malalties que et pugui contagiar. Ells haurien d'estar amb la mascareta posada i nosaltres probablement no cal. Però, bueno, jo crec que no és molt... Ens recorda que això no s'ha acabat. Com deia el doctor Simón, els aspectes psicològics de la utilització de la mascareta també compten per recordar que aquí la protecció que dona. Jo, sincerament, entrar a la farmàcia, entrar a l'òptica, que per cert ara ja no és obligatòria, però ho va ser molt temps, no aporta gran cosa, però no fa mal. Portar la mascareta en un lloc on s'acumula molta gent i algun d'ells està tossint, jo crec que no fa mal.
La pandèmia s'ha acabat?
No. La pandèmia es declara per l'OMS un dia, o sigui, primer es declara l'emergència sanitària, es miren els números i al cap d'uns dies es diu pandèmia. S'ha criticat molt que l'OMS va trigar, però clar, va trigar el que va costar veure, que allò és una malaltia que s'estenia per tot el món. Primer semblava una cosa molt pròpia d'una província de Wuhan, allà a la Xina, i que només passava allà, i clar, en 3 setmanes va començar a estendre's, i en poc temps es va declarar la pandèmia. El dia que l'OMS valori que a tots els continents hi ha una congruència en què les dades segueixen baixant, com ara, i que amb un canvi de temps no empitjoren de cop, doncs diran que la pandèmia s'ha acabat. I probablement això té a veure amb que acabi les dues temporades d'hivern amb els dos hemisferis i es vegi que no hi ha hagut un rebrot. Si això, afortunadament, segueix així, doncs es dirà que la pandèmia s'ha acabat. Però, estrictament, encara no s'ha acabat.
I a l'Hospital de Sabadell segueixen tenint malalts Covid ingressats?
Sí. Nosaltres tenim un promig, tot el que portem del 2023, d'un parell d'ingressos al dia. En puntes, algun dia són 3, algun dia són 5, algun dia són, no n'hi ha cap. El que sí hem notat és una reducció molt important de la gravetat. De fet, hem estat setmanes sense cap malalt a la UCI, ara en tenim un, però la veritat és que aquests malalts també van bé. O sigui, la situació de la malaltia és diferent del que havia sigut i per això estem tranquils, però no ha desaparegut. I hi ha uns pacients de risc, aquest que et deia, dels que tenen un linfoma, una malaltia de la sang, un tumor que li té les defenses molt baixes, i gent que se n'entera de casualitat que té el Covid perquè el malalt del costat li ha diagnosticat i llavors se li mira i ell també. Així que, afortunadament, la gravetat no és la que era. L'enrenou per l'hospital del que significa els aïllaments, les mides preventives, l'estar espantat de que un malalt tingui Covid i pugui transmetre-ho als altres, això ja és història.
Recordo que fa uns mesos ja que anem parlant de distingir, no?, del malalt que ingressa per Covid al malalt que ingressa amb Covid, no?, que és aquell que es trenca la cama al carrer, l'han d'ingressar per operar i quan li fan la prova descobreixen que té Covid. Això encara es distingeix?
Bueno, això es distingeix per tenir una idea real de si estem bé o no, perquè com ara es diagnostiqui d'infecció per Covid i això no li alteri la seva salut, no té cap importància, amb la qual cosa no servia comptar-los tots junts. Però a la pràctica, per tenir les mesures de prevenció, perquè els pacients no s'infectin un amb un altre, sí que és important, amb la qual cosa, per això a l'hospital això ho mirem. Però, per exemple, de rutina, a tothom que es va operar ja no se li fa la PCR de si té o no té coronavirus. Se li fa a la gent que té clínica respiratòria o febre inexplicada. Llavors ha d'ingressar a l'hospital i per més prevenció, perquè no estigui a prop dels altres pacients contagiats, sí que se li fa la prova. Però ja no és una rutina de que tothom que entra a l'hospital té que tenir una PCR, ni que tothom que ve de Xina ha de tenir una PCR, ni que tothom que vol viatjar ha de tenir una PCR. I si algun país ho manté, doncs mala sort, i ens l'haurem de fer, però no té sentit en aquest moment de l'epidèmia mundial.
I què passa amb la Covid persistent? Què en sabem de la Covid persistent?
Això sí que és un problema perquè sabem el mateix que sabíem fa 2 anys, que és que alguns malalts, no sabem per què, a diferència de la majoria que van bé, es queden amb símptomes persistents. I d'aquests hi ha 2 tipus. Un és el que ha passat una malaltia greu i queda amb seqüeles, que això ho fan altres malalties, altres pneumonies, i que això és un problema important, però que afortunadament és un problema important que no ha condicionat que tothom vagi a pitjor, que és el que ens temíem, que fos el començament d'uns símptomes que anessin a pitjor. A alguns pacients això se'ls estabilitza i realment no acaben de recuperar-se, però jo diria que de promig la majoria de la gent que fa símptomes de Covid després dels 3 mesos, a l'any li han millorat. Però quan dius la majoria, amb una malaltia que a la nostra àrea del Vallès ha afectat a 200.000 persones, doncs només que sigui l'1% d'aquests, ja vol dir que hi ha molta gent que no ha quedat bé. I això és una cosa que, per un costat, s'està investigant el per què passa, per l'altre s'han buscat tractaments sense gaire èxit, excepte un molt concret, que és la rehabilitació ben feta, progressiva, que ha funcionat bastant. I amb alguns malalts que tenen manifestacions immunològiques, els corticoides, un tractament a base antiinflamatori per cortisona. Però clar, això s'ha de donar només en pacients que ho necessiten molt, perquè si no els efectes secundaris poden acabar sent pitjors que la malaltia. Però continua sent un misteri el per què unes persones el desenvolupen i una altra no. Alguns epidemiòlegs pessimistes a base d'enquestes et diuen que una de cada tres persones que passa la Covid quedarà amb símptomes persistents. La meva opinió és que afortunadament aquests símptomes persistents ho són poc temps i després milloren, però quedarà un percentatge, que serà l'1, el 2, el 3% de la població que l'ha passat, que pot quedar amb símptomes encara un any després. I això és un repte d'investigació i de millorar l'assistència. De moment, el que podem fer és descartar les malalties, que això és important, que després de 2 anys la gent no es pensi que tot el que li pot passar és culpa de que va tenir la Covid, perquè hi ha moltes altres coses que es poden interferir i que no quedin sense diagnosticar malalties greus. I ja et dic, les unitats que investiguen més amb això, el que han trobat són alguns antecedents, com haver passat altres tipus d'infeccions víriques, que juntes amb la Covid poden empitjorar, i això són uns virus tipus herpes. Altres són malalties immunològiques genètiques que es desencadenen a partir de la Covid, però jo et diria que és un tema on falta molt temps per aprendre.
Acabo, doctor Cervantes. Li volia preguntar també... en aquest cas per la resta de virus, perquè després de 2 hiverns en què la grip no havia aparegut, ha estat un hivern amb molta grip, ha estat un hivern amb molt virus respiratori infantil, aquesta és la dinàmica que ha de ser ara que la Covid ja no és persistent, ja no és preponderant, per dir-ho d'alguna manera?
Home, les dades el que ens diuen és que mentre va haver-hi la Covid a nivell de molta transmissió, els altres virus no tenien lloc i no hi eren. I el que ha passat quan la Covid ha baixat és que han tornat a la seva normalitat. No hi ha hagut una epidèmia de virus respiratori sincitial pitjor que el 2017 o el 2018. Ha tornat al que era abans. I amb la grip és el mateix. O sigui, no és que ara una grip molt pitjor que el 2017 o el 2018. No, de fet el 2018 va ser pitjor. O sigui, d'alguna forma el que ha tornat és el de sempre. Per això jo sóc una mica pessimista amb el pensar que podem dominar molt bé aquestes malalties habituals per més vacunes que posem. La vacuna de la grip té una importància clau en malalts greus, en malalts que pateixen del cor i dels pulmons. Del virus respiratori sincitial no tenim encara vacunes i en general de la majoria de virus respiratoris el que hem de fer són mesures generals de cura, de diagnòstic precoç quan cal tractament i a cada hivern a saber que quan estem tossint o quan estem en febre podem contagiar a la persona que tenim al costat al tren o al costat a casa i que això hem de fer mesures de barrera de sentit comú. I la més tonta de totes, que és en lloc d'estornudar a l'aire lliure sense cap problema, estornudar al colze, sembla que això no tingui cap protecció, doncs segurament té més utilitat que moltes de les coses que hem fet. Però els virus respiratoris estan aquí per seguir estant. Si no hi fossin, al cap de 2 o 3 anys tornarien i serien molt més greus. O sigui, no ens hem de fer la idea de que acabarem amb la grip o que acabarem amb les refredats o que acabarem amb la bronquiolitis. Això són malalties que porten molts anys entre nosaltres i que el que hem d'aprendre és a tractar-les bé quan hi ha tractament i a prevenir-les amb mesures de sentit comú.
Doctor Cervantes, gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies i que tinguem temps de parlar d'altres coses.
Per favor. Ja cada vegada en parlem menys del Covid, efectivament, però que el dia que puguem anunciar que realment això s'ha acabat, l'entrevista és per vostè claríssimament. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu, doctor Cervantes. Bon dia.